Passen 6 minuts de les 11. Seguiu amb nosaltres, farem volar la imaginació i ens submergirem en històries que ens faran viure intensament altres vides. És el que té el cinema. I avui, un divendres més, el Freddy Contreras ens parla de cine. Bon dia, Freddy.
Bon dia.
Avui comencem amb els Goya, perquè ja tenim nominats els Goya 2021, una gala marcada per la Covid, que no tindrà públic i que suposo que serà molt telemàtica i que es farà a principis de març, a Màlaga, el teatre aquell que té l'Antonio Banderas tan fantàstic, oi?
Sí, clar, és el que dèiem, no? És el que va dient tots aquests mesos, que ha sigut un any raro de cinema, molts festivals no s'han fet i les gales de premis doncs també estaven una mica en dubte, no? Sembla que va ser els Oscars la primera que va dir que sí que es faria i que, evidentment, adoptarien un sistema diferent, no? Un format diferent, i doncs els Goya, com bé explicaves, doncs també s'han adaptat al context actual i com bé deies, doncs en fan aquestes mesures que comentaves.
Avui farem una miqueta de rànquing de les pel·lis que han aconseguit més nominacions, que això no vol dir que després s'enduïn el premi, però són les que apunten maneres, no?
Exacte, sí, evidentment, com dèiem, moltes vegades moltes nominacions no serien les primeres pel·lícules que se'n van sense res, no? De fet, jo recordo l'any passat dels Oscars el Martin Scorsese amb el seu Irlandès, aquella pel·lícula de 3 hores i mitja que estava hiper nominada a tot arreu i no es van dur res, no? Per tant, I també vull tancar una llança. Moltes nominacions a vegades tampoc signifiquen qualitat. Almenys a mi m'ho sembla, i que a vegades hi ha pel·lícules que no estan nominades a millor pel·lícula i injustament, no? I que d'altres sí que ho estan per motius, podem dir, polítics, motius de convivència, no? De que estan allà per algun motiu que nosaltres no desconeixem, un motiu fosc.
Hi ha una pila d'aspirants a les 28 categories. Ens fixem en les principals?
Sí, jo més que res us he portat les més nominades, que ja veurem que les que són més nominades hi ha alguna que no està nominada a les categories més principals, però comencem amb Madur, aquesta pel·lícula de Luis Tosar, bueno, amb l'actor Luis Tosar, que explicava doncs tres històries paral·leles que estaven bueno, ambientades a la frontera de Melilla, no? Aquesta pel·lícula, doncs, com hem dit, 13 nominacions, pel·lícula, director i un munt d'aspectes tècnics. Què passa? Aquesta pel·lícula, crec que en el seu moment no he tingut ocasió de veure-la, no? Però sí que va ser una pel·lícula que anava amb una publicitat molt clara, no? Denunciar
una realitat.
Una realitat i un problema de drets humans molt gran. Què passa? Aquesta pel·lícula també tenia un gran pressupost, tenia una inversió de màrqueting molt gran a darrere, i aquesta pel·lícula va fer molts milions, no? A vegades els premis ajuden a que les pel·lícules menys conegudes tinguin una segona vida a taquilla o tinguin una segona vida ara, podem dir, a les plataformes de streaming, i, clar, aquesta al final no li feia falta, no? Llavors, no puc valorar la qualitat, però sí que un pensament de, ostres, si ja ha tingut el seu mèrit, no sé si hauria d'estar tan nominada, no?
I poder, potser no li cal, no?
Exacte, les altres pel·lícules, ja us dic, és complicat parlar sense haver-la vist i sense saber la seva qualitat, però sí que podria altres pel·lícules, aquestes nominacions els hi aniria millor, no? I sobretot per directors novels o per pel·lícules més petitones.
Clar, els hi suposarien un impuls i més
exacte,
taquilla,
exacte,
una
correcte
visibilitat que potser no tenen.
Exacte, que aquesta tenia, em sembla que tenia Telecinco a darrere, no? Aquest, el Mediaset, aquesta gent acostuma a posar molts diners de publicitat.
Molt màrqueting, sí, sí. En el top 10, Adu, amb 13 nominacions. Qui la segueix?
La segueixen dues pel·lícules amb nou nominacions cadascuna. Comencem amb Les Niñes. Les Niñes crec que és el fenomen de la temporada. És una pel·lícula que, sense fer molt soroll, es va plantar a molts festivals i va enamorar a molta crítica. Un d'aquests problemes, no, de la pandèmia és que les pel·lícules, els cinemes, clar, han estat tancats diversos mesos o les pel·lícules no duraven gaire, i aquesta no la vaig poder veure tampoc perquè va estar res, un cap de setmana podia a les sales de cine, no? El motiu també és perquè és una pel·lícula més petitona, és una pel·lícula d'una directora novel, i era complicat que també es mantingués molt en les sales comercials que buscaven fer diners, sobretot, no? Aquesta pel·lícula està nominada a pel·lícula, director, guió i a diverses actrius. Hem de dir que aquesta pel·lícula va de com els anys, principis dels anys 90, un col·legi de monges, i com una nena que està arribant a l'adolescència, no?, entra en aquest esperit de revolució, de que les coses han de començar a canviar i no, perquè sempre hagin funcionat d'una manera, s'han de mantenir, no? Per tant, estem parlant que les actrius que estan nominades també són actrius molt noves, perquè són nenes, no? I això sempre està bé, doncs, anar renovant el planter o començar a descobrir actrius revelació.
I igualada amb aquesta, amb 9 opcions també, qui hi ha?
Tenim Aquelarre. Aquelarre sí que es podria, una pel·lícula molt de nínxol, és una pel·lícula de, no sé, ciència ficció, terror, poder una mica més gòtic, no? Ambientada als anys 1600, al País Basc, i com un grup de noies fan una festa al bosc i el jutge de torn o l'autoritat de torn les confon amb una bruixa, amb bruixes, o diuen que són bruixes, i per tant aquí ve l'Aquelarre, no? Que aquestes dones s'enfronten a aquestes noies s'enfronten a un judici per bruixeria. Aquesta pel·lícula no està nominada a millor pel·lícula, el guardó més gros, però sí que tots la infinitat d'aspectes tècnics.
I darrere?
Tenim La boda de Rosa, de Itziar Bollaín. Em sembla que és una de les directores, si no més famoses, que hi ha del panorama espanyol, no? Ens ha regalat...
Darrere d'Isabel Cuixet, eh? Amb permís d'Isabel Cuixet.
Sí, és veritat. Aquesta pel·lícula, doncs, sembla que també es desmarca una mica del que havia fet anteriorment. És una pel·lícula, em sembla que més molt vitalista, no? Una pel·lícula que podria ser encara més cap a un to més humorístic, i també està nominada a millor pel·lícula, directora, repartiment i guió, no? Per tant, els premis forts. Aquesta pel·lícula tractava de com la Candela Peña, no?, interpretava una dona tirant cap a la quarantena, cinquantena, que ella es revela i diu que es vol casar amb si mateixa, no? I llavors, doncs, tot el que això crearà al seu voltant, no?, els seus familiars, que si s'ha tornat boja, què vol dir que es casarà amb si mateixa, i una mica aquesta història d'empoderament i de també trencar amb tot el que estava fent fins ara, no?
Parlàvem de la Cuixet, i la seva pel·li Nieva en Benidorm no ha sortit en aquest rànquing que ens has fet.
No ha sortit en el seu rànquing. Ella sí que està nominada, és algo molt curiós, però ni la pel·lícula està nominada, ni em sembla que el guió, per tant, no sé per què ella està nominada. Jo crec, en part, que és una mica per paritat. S'ha de dir que aquest any els Goya, almenys a la categoria de directors, tant novel com la de directors ja afincats, són paritat. És a dir, tenen dos directores, la Itziar Bollaín i la Isabel Cuixet en el cas de directors, i de novel tenim la Pilar Palomero, que és la directora de Les Niñes, no? Per tant, crec, jo auguro, que guanyaran tant la Itziar Bollaín com la Pilar Palomero els dos corresponents Goya de direcció, i que per tant serà com una gala molt representativa, no?, i que serà la primera vegada a la història dels Goya que passarà això, que dos directores guanyen el premi de direcció.
Que valent, eh? Està enregistrat la teva porra.
Veniu-me a buscar si no
l'encerto. A partir del 6 de març.
Però crec que... Mira. Sí, que també la Gerard, ara ho desconec perquè parlo de memòria, no sé si se li ha donat mai al Goya, no? I em sembla que també li toca, no? si poder aquesta pel·lícula no sé si fa una gran labor o no, però sí que com almenys com a mèrit, com a una mica per justificar la seva carrera, crec que sí que li toca.
Alguna curiositat més al voltant d'aquests Goya 2021?
Em sembla un gran error no haver nominat Ingrid Garcia Johnson. Aquesta, recordem que va fer aquest musical basat en la música de Rafaela Carrà, Explota, Explota, i no l'han nominada a ella, l'han nominat a una actriu secundària, i crec que la pel·lícula en part s'aguanta per ella. S'ha de dir que també aquest musical no hi entenc gaire de cant jo, però sí que s'ha de dir que els actors i les actrius no eren les persones que cantessin millor, i ella és de les que cantava millor, no? Per tant, és una pel·lícula que sense ella no hagués funcionat i fa un paper magnífic. I canta, balla i actua, no? Per tant, em sembla un error no haver-la nominat. Després també seguim parlant d'actuacions i Alberto San Juan, aquest actor que havia estat una mica desaparegut, perquè també recordem que és polèmic, és un Willy Toledo rebaixat, no, no tan polèmic, però estem allà, i que per fi li van, amb la nova pel·lícula de Cesc Gai, doncs va tenir un paper i l'han nominat a actor secundari, no? És una cosa que celebrem i que torni, no?, aquest tros d'actor que ens havia regalat molt bons papers. I per últim, la setmana passada, ja que vam presentar la pel·lícula L'Inconveniente,
sí,
vaig tenir la possibilitat d'anar-la a veure, i em va semblar que era una pel·lícula també molt vitalista, amb un missatge molt optimista, i que hi havia dos grans actrius allà darrere, la Kitty Mamber i la Juana Acosta, i que les dues estan nominades, i ho celebro moltíssim, perquè fan un paper, i que la pel·lícula, hi ha una sinergia entre elles dues que és meravellosa. I si teniu l'oportunitat, aneu a veure aquesta pel·lícula, perquè amb els temps que estem, així més tristos, doncs aquesta ens animarà moltíssim.
Una gala continguda, extremadament continguda i responsable, on només hi haurà els nominats i els que lliuraran premis, que tindrà lloc el proper 6 de març, presentada per Antonio Banderas, ja que es fa a casa seva, i Maria Casado, en aquest teatre del Banderas, CaixaBank Soho, no sé com es diu, de Màlaga. Així serà la gala d'aquests Goya 2021. I com que aquesta setmana hem conegut aquestes nominacions als Goya, que ara hem pogut repassar i comentar, has buscat a l'armari dels records altres pel·lis que han guanyat Goyas.
Sí, sí, i ho comentava abans, no sempre aquestes hauran guanyat molts Goyes, però sí que estan nominades i que tenien alguna cosa interessant a dir. Comencem pel Reino.
¿Se arrepiente?
Claro que me arrepiento.
Bienvenido a todo el mundo, venga, que no vamos a ir a publicidad, atenta, vaya.
No, es que en realidad no era esa la pregunta que le quería hacer.
Usted dirá.
¿Quién es usted?
Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
Sí, sí, la entiende. ¿Quién es Manuel López Vidal?
Un ciudadano normal.
¿De verdad se considera un ciudadano normal?
¿Qué ha pasado?
Hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo.
¿Te dije que no te quedaras con pruebas o no te lo dije?
¿Con quién has hablado de lo nuestro? ¡Problema es tu puta incontinencia verbal, joder!
De mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato.
Tranquilo, ¿no?
¿Por qué entraste ya en política?
Vaya panda de gánsters.
¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo?
Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar.
Prevaricación, fraude continuado a la administración.
Els reis cauen, però els regnes continuen. És una mica el lema amb el qual les promocionaves, venir al Reino.
Sí, el Reino és una pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen. És el director que ara ha triomfat amb la seva sèrie Antidisturbios. I si en aquesta sèrie, no, feia una crítica política ja molt forta, doncs aquí el Reino, utilitzant la figura de l'antidisturbi, no, i que quedava més en segon pla, aquí el Reino sí que es fica directament en un cas de corrupció, que en cap moment diu que està basat en fets reals, però si ho extrapolem a la realitat podríem posar nom a tots els polítics que surten, no, i que, com he comentat alguna vegada, Rodrigo Sorogoyen, amb la seva col·laboradora de quasi totes les seves pel·lícules, que és Isabel Peña, que també escriu els guions amb ell, crec que en fan un treball espectacular explicant el que és la corrupció, i ho expliquen d'una forma molt lúdica, amb una tensió, amb un thriller que feia molts anys que no vèiem, no? Destacar Antonio de la Torre, que sempre està bé, aquest home, no sé quin paper, no està bé.
I el gran Josep Maria Pou.
Josep Maria Pou, que també és dels que maneja el Reino, no? Podem dir. I l'altre també a destacar és Bàrbara Lani, que fa d'una periodista molt incisiva i d'una periodista que vol saber la veritat. I crec que va ser de la millor d'aquell any del cinema espanyol. No va guanyar el Goya, va guanyar Campeones en el seu lloc. Recordem que Campeones és aquesta pel·lícula d'aquestes persones amb diversitat funcional que juguen a bàsquet, no? És d'aquests casos que deia que la pel·lícula servia també per certs motius polítics, no? Per donar certa visió a aquest col·lectiu que tocava, però també s'haguessin pogut fer d'altres maneres, no? La pel·lícula també es va veure per milions de persones, el Reino no tantes, i això també ho haurien de compensar.
Reino és del 2018. Quin altre has trobat?
L'autor.
Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rob.
Vale, está bien.
Es que no ha terminado todavía.
¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla?
Yo es que he intentado...
¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso?
Que acabo de oír.
Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas.
Usted no cree que tenga talento, ¿no? Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar. Escuchar.
El autor, diuen que és brillant. Jo encara la tinc pendent, eh? M'hi haig de posar.
Jo la vaig veure fa poc, perquè la tenim a Netflix, i em va semblar que era una pel·lícula que tampoc dura gaire i que amb el poc que dura explica una història molt intensa i molt interessant, no? Surt Javier Gutiérrez i ell interpreta un senyor que... Té ínfules de ser un escriptor, no? El seu professor d'escriptura, que és Antonio de la Torre, li diu que ha d'escriure realitat. Llavors el que comença a fer ell és començar a intentar entrar a la vida dels seus veïns i veïnes de l'Escala, i els hi comença a intentar tergiversar la vida per ell anar escrivint. Evidentment això començarà a entrar en una història fosca, una mica de voyeur, no? Una mica de persona que observa a la foscor, doncs, els seus veïns, i al final acaba sent un thriller molt ben muntat, destacant també Javier Gutiérrez sempre, i un guió al meu parer molt intel·ligent, i una història, com he dit, una hora i mitja, que passa com un tret, i realment no et deixa indiferent al veure-la.
El que jo no sabia i he descobert ara és que està basada en una novel·la, la primera novel·la que va escriure Javier Cercas.
No
per tant,
això.
Hi havia bon material per partir el guió.
Ara s'entén també, no? Una miqueta més.
Més històries.
El següent és Truman.
¿Y el equipaje?
En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina.
¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí?
Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro.
¿Eh? ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo?
Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien.
Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no?
¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás.
No te pongas a la defensiva, Julián.
Yo llevo un año pensando la cosa tranquilamente. Sos vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo.
Segur que els oients han reconegut Ricardo Darín, Boludo, Javier Cámara...
Sí, com dius, aquest duet interpretatiu magnífic. Aquí aquesta pel·lícula estan els dos sensacionals, molt sincers. I doncs una pel·lícula de Cesc Gai que repeteix, no?, aquest any també nominat com a director, i la seva pel·lícula sentimental també està nominada. Doncs aquí en aquest any, l'any 2016, va guanyar millor pel·lícula, i ens explica, doncs, dos amics, que un està malalt de càncer i no es vol tractar, i com un altre que viu lluny, no?, per feina, doncs el va a visitar i l'intenta convèncer. al final la pel·lícula són monòlegs de què vol dir viure, què vol dir morir, quina és les nostres ganes de viure, no? Què implica ser viu i les relacions humanes.
I el dret d'anar-se'n com un vol,
exacte,
no? L'elecció. En el seu cas, per exemple, no li vol explicar al fill.
Exacte. Llavors, aquí, doncs, Sesgai posa sobre la taula, també un guió seu, doncs posa sobre la taula molts dilemes morals, posa molts temes molt terrenals, no? Molt de la vida del dia a dia. I com hem dit, doncs, si tenim un bon guió i després tenim unes dues grans interpretacions, doncs ens queda una pel·lícula molt sensible i que crec que per mi és de les millors pel·lícules que ha donat el cinema espanyol almenys de la dècada.
I encara ens proposes revisitar una última història.
I que és Panegre.
Vine, Andreu. Jo ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu.
Amb ell me n'hauria anat a la fi del món.
Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes.
9 Goyas es van dur Panegre.
I el de millor pel·lícula també, no? La pel·lícula rodada íntegrament en català, que també això va portar la seva polèmica, no? En el seu moment de que si es presentava als Oscars s'havia de presentar com a Pan Negro i traduir-la. Al final em sembla que ho van deixar tal com estava i aquí doncs ens expliquen la història d'un nen que troba uns cadàvers i acusen el seu pare d'aquest nen, no? I ell el que busca és el de veritat, el qui ho va fer.
En un entorn rural, a la postguerra espanyola.
Exacte, estem també, no? Davant d'un crim atroç, doncs la mirada innocent d'un nen, que això sempre dona un joc molt interessant a la pel·lícula. I evidentment, com hem dit, el cinema en català, que fa molt de temps que el cinema català no rep una pel·lícula tan important com aquesta.
Freddy, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i moltes gràcies per haver-nos acompanyat durant 3 temporades. Avui el Freddy ens deixa, comença un nou camí laboral, ens fa molta pena i al mateix temps en desitgem molta sort, per tant, contents per tu.
Moltes gràcies i fins sempre. A mi també m'ha agradat molt estar durant 3 temporades aquí i gràcies a tu per donar-me l'oportunitat.
Amb la banda sonora d'Adu, una d'aquestes cançons complen la pel·lícula, una de les pel·lícules més nominades a aquests Goya 2021. Arribarem a 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès d'aquest matí. I a continuació acabarem el divendres tot presentant el projecte Líriques, que impulsa el baríton vilafranquí Jordi Clos.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs en aquest punt horari de 11:45 ens acostem per darrera vegada al Penedès en xarxa la informació a nivell local i comarcal. Us l'oferim des de la redacció d'aquesta casa. Qui us parla en aquesta ocasió, Sergi Anson. Començarem recordant que s'assoleix la xifra de 500.000 restes arqueològiques al conjunt històric d'Olèrdola. Aquest 500.000 de restes arqueològiques catalogades procedeixen de les excavacions que s'han dut a terme al conjunt històric d'Olèrdola des de l'any 1986 i estan inventariades i digitalitzades pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. Al llarg d'aquests darrers 35 anys de campanyes arqueològiques, els objectes s'han trobat en diferents espais, dins i fora de la muralla del conjunt d'Olèrdola, el castell, les esglésies, les necròpolis, la pròpia muralla, la cisterna i pedreres romanes, així com cases, tallers i cellers. Les restes abracen un període històric que va des de l'edat de bronze fins a l'època moderna. Algunes de les peces emblemàtiques de la col·lecció són un vas campanoiforme o una destral de pedra del període calcolític, ceràmica amb alfabet íber, monedes romanes o un miliari de pedra reutilitzat. I ja en època medieval, la part d'un retaule que representa un dimoni o un capitell preromànic de l'església de Sant Miquel. En un altre ordre de coses, també volem explicar que aquest diumenge a les 12:00 a la plaça dels Abeuradors de Torrelles de Foix es farà un acte d'homenatge als torrellencs i torrellenques víctimes del nazisme i del franquisme. S'instal·larà una placa model Stolperstein a la memòria del veí Josep Raventós i Denís, que va morir al camp de concentració de Mauthausen. També es lliurarà un diploma de reconeixement a famílies dels represaliats del franquisme. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, i la directora general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia de la Generalitat, Gemma Domènech. En un altre ordre de coses, també expliquem que l'Ajuntament de l'Arboç compra dos jocs de cistelles i habilita la pista exterior del poliesportiu per facilitar l'entrenament del club bàsquet l'Arboç. Recordem que la normativa per lluitar contra la Covid-19 prohibeix l'entrenament a les entitats esportives no professionals en espais interiors. L'Ajuntament de l'Arboç ha adquirit dos parells de cistelles de bàsquet per facilitar la continuació dels entrenaments de tots els grups del club bàsquet l'Arboç a la pista exterior del poliesportiu. A causa de la normativa vigent per evitar els contagis de Covid-19 i que també afecta el món de l'esport, s'ha prohibit l'entrenament en espais interiors a les entitats esportives no professionals i això afectava plenament l'activitat d'aquest club de bàsquet. Concretament, l'Ajuntament de l'Arboç ha adquirit un joc de cistelles de bàsquet traslladables i autorregulables en alçada per bàsquet i minibàsquet, un joc de cistelles de minibàsquet també traslladable, els contrapesos corresponents i les proteccions frontals per seguretat per tal d'evitar cops. La compra d'aquestes cistelles permetrà, doncs, com dèiem, l'entrenament simultani de fins a dos grups a la pista exterior del poliesportiu de l'Arboç. I acabarem tot recordant que demà dissabte el Teatre Casal acull el Trencanous, a càrrec del Ballet de Barcelona. Dissabte a les 8 del vespre el Ballet de Barcelona fa doncs aturada a Vilafranca, concretament al Teatre Casal, amb aquest clàssic, el Trencanous, i amb la participació d'una ballarina vilafranquina formada precisament a l'Escola de Dansa del Casal entre els seus components. L'espectacle El Trencanous és un clàssic que cada any forma part de la programació nadalenca del Teatre Casal i que enguany, tot i els canvis de data i restriccions degut a la prevenció de la Covid-19, ha pogut trobar un forat en aquesta programació demà dissabte. Un fet destacable d'aquesta companyia, com dèiem, que representarà el ballet, és que compta amb la participació de la ballarina vilafranquina que es va formar en els seus primers anys a l'Escola de Dansa Assumpta Trens del Casal, la Marina Soler Albornà. Un espectacle, doncs, com dèiem, que es podrà seguir aquest dissabte al Casal de Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui us volem presentar un nou projecte musical. Porta per nom Líriques i és un videopodcast que té per objectiu difondre la lírica i l'òpera entre els joves i donar a conèixer talents de casa nostra. Aquest projecte està impulsat pel baríton i musicòleg vilafranquí Jordi Clos. Bon dia i benvingut a Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia, Sílvia. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, per contactar amb mi i per donar-nos aquest espai de difusió.
Jordi, parlant per ràdio, ara els oients ho comprovaran en el decurs d'aquesta entrevista, deu sentir com a casa, perquè presentes un programa musical a Ràdio 4.
Sí, efectivament, efectivament. Tenim molta sort. De fet, és en conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, també un projecte sortit del no-re que semblava que no havia d'anar gaire lluny i va resultar, doncs sí, tenim un espai a Ràdio 4, estem molt, molt, molt contents.
El programa es diu Obstinatos.
Correcte, sí, és una tertúlia musical amb alguns companys doncs, de la carrera de musicologia que han estudiat amb mi i bé, bàsicament fem una entrevista setmanal i bastant distès, molt, molt desenfadat.
La divulgació musical t'agrada i en aquest marc s'inscriu aquest nou projecte que avui volem que ens expliquis de líriques, no?
Sí, efectivament. Efectivament, de fet, una mica Obstinatos va ser la porta d'entrada, per dir-ho així, i líriques és com l'inici d'una feina que m'està apassionant, no? Que fa doncs, un temps que ja intento fer o que ja vaig fent, i líriques és com el bolcat de coneixement i d'inici en un entorn musical, en un entorn de divulgació musical, perdona.
Líriques és un videopodcast, per tant, et poses davant la càmera. Això és un pas més que fer ràdio.
Sí, sí, efectivament, efectivament. De fet, és com combinar molts aspectes, no? La vessant més interpretativa de la part de cantant, doncs de baríton, que sempre requereix doncs, aquesta part frontal, amb el mitjà de comunicació. I bé, malgrat que representa un repte, està sent bastant, bastant divertit i molt xulo de fer, la veritat.
Com ha germinat aquesta idea?
Mira, francament, era filla del confinament, filla d'estar a casa sense poder fer funcions. Teníem algunes actuacions, bé, de fet, bastantes actuacions previstes durant l'any 2020 i es va veure tot bastant, bastant troncat. I d'estar a casa pensant, això és una idea que ja havia passat pel meu cap fa molt de temps, però bé, el dia a dia se t'emporta, no? I bueno, vas estudiant, vas treballant, vas fent funcions i tot plegat t'ho posa una mica més difícil. I el confinament va ser l'espai ideal per gestar-ho, perquè a més tota la part doncs, de producció, no? Mentre anàvem pensant exactament les preguntes, si serien les que jo havia pensat inicialment o les havíem de canviar, buscàvem les persones, una mica les sinergies per poder-ho generar, etcètera, etcètera, va ser estupendo. I llavors, just quan vam poder començar a sortir doncs puntualment, en horaris, etcètera, etcètera, vam decidir que ens hi posàvem ja i que ens posàvem a l'atac.
Abans no ens tornin a tancar, no?
Sí, sí, bàsicament. És que va ser dur, perquè a nivell cultural, bé, vosaltres també ho sabeu, de fet, els oients també ho saben. S'ha patit molt a nivell social, com a societat, però a nivell cultural ha sigut un cop molt, molt dur i molt radical, no? Ha sigut molt ràpid. Nosaltres teníem, bé, doncs, amb l'espectacle que estem portant ara amb Caixa Fòrum, Papagena i companyia, teníem més de 40 funcions programades per tot el territori espanyol. I d'un dia a l'altre, en qüestió de 15 dies, van anar caient una darrere l'altra, no? Va ser un cop dur. Per tant, s'havia d'aprofitar a la que podíem tornar a sortir per generar contingut cultural. Ens feia falta.
Per tirar endavant líriques, vas llançar una campanya de finançament per arribar a bon port, per poder tirar endavant el projecte amb qualitat. Ha finalitzat?
Sí, efectivament. No, encara no, encara no. Estarà activa fins aquí 15 dies, aproximadament. Estem pràcticament al 70% de l'objectiu de finançament. L'hem llançat a través de la pàgina de finançament col·lectiu de Verkami. I sí, la idea era aquesta, que quan ens vam llançar a començar a produir, no, a muntar, a fer les entrevistes, etcètera, ens vam posar amb tota la il·lusió del món, amb tota la força del món, amb un equip magnífic en el que mai estaré prou agraït, no, que es llancessin el projecte pràcticament sense cap mena de pro, sinó, vinga, som-hi, doncs ens posem a treballar. Però sí que és cert que arrel de la il·lusió, de la rapidesa amb la que vam poder contactar amb les cantants, que per cert són persones meravelloses i estupendes que ens van posar la vida molt, 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 molt fàcil, buscàvem aquest objectiu de realitzar 10 capítols. I per això ens cal una petita ajuda en aquest sentit tècnic, no? Un equipament d'enregistrament una miqueta més decent del que tenim, una càmera també una mica millor de la que tenim i una mica d'il·luminació, perquè els sets de gravació són espais que existeixen, no? Que no són estudis, i ens anirem movent per diferents espais, i per tant el que hem gravat fins ara, les tres primeres, estan gravades a Bagafalena, és un lloc maquíssim, amb molt de disseny, amb molta il·luminació natural, i ha sigut estupendo, però les possibles localitzacions que tenim ja previstes, és probable que a nivell d'il·luminació no gaudeixin d'aquest privilegi com té Bagafalena, i per tant necessitem una mica de suport en l'equip d'il·luminació, etc.
Has escollit el format vídeo podcast perquè busques bàsicament atraure públic jove, aquesta proposta?
Doncs en gran mesura sí. En gran mesura és un dels motius que ens portava a escollir aquest format. Bé, això i les ganes d'innovar respecte a les nostres experiències, no? Com et deia, som un equip molt petit, som quatre persones, l'Adrià Gonzalo, també vilafranquí, la Sheikh Hamdali, també d'aquí de Vilafranca, i l'Alicia Delfi, que és repertorista i pianista, bueno, això, no? Que som les quatre persones que formem l'equip, i teníem ganes d'experimentar coses, no? Posats a fer una cosa doncs així oberta, que ens permetia fer una mica el que volguéssim, i tirar endavant, vam dir, vinga, doncs som-hi, anem a buscar un pas més en aquest canal de comunicació, i sobretot per aquesta idea de que ens interessava molt el món audiovisual per la connexió amb el públic més jove, sí.
Perquè continua costant, no?, que la gent jove s'acosti a la lírica i a l'òpera, hi ha molts prejudicis encara.
Sí, hi ha molts prejudicis. Hi ha molts prejudicis i, de fet, absolutament fundats, eh? O sigui, ets a dir,
ah, sí?
Que en aquest sentit no... No, vull dir que...
En quin sentit?
Ens hem passat molt de temps en un estat molt concret, no? I ens era molt còmode, no? El món de la lírica vivia on vivia, en aquest estadi de música molt culta, que era doncs música que s'havia de conèixer, que se n'havia de saber, etc. I així s'havia anat... aquests eren els rols que es feien, no? Així funcionàvem. El cert és que ja fa moltes dècades, ja que sabem que a la lírica li falta públic més jove, li falta relleu generacional, però crec que hem començat a treballar tard en aquest sentit. Parlo en general, com a membre doncs, que es dedica a les arts escèniques en el camp de l'òpera i de la lírica, i ens falten iniciatives, no? No podem esperar que el públic, que té mil inputs diferents, no?, que està constantment bombardejat de mil qüestions, des de Netflix fins al mòbil, fins a YouTube, òbviament, de cop apareguin els teatres, no?, si no hem fet una feina prèvia, si no eduquem en la cultura, si no estimem una mica la cultura entre tots, i òbviament em toca dir-ho, des de les administracions, no?, hem estat molt poc atents i hem permès arribar fins aquí. I això pot canviar, n'estic convençut, perquè la lírica és un món preciós, però la interpretació és un món preciós, igual que el teatre, igual que qualsevol cosa que passa en directe en un espai conjunt, no?, on hi ha molta gent i tots estem vivint el mateix. Jo crec que per aquí hi ha un punx que internet no ens podrà donar, no?, que YouTube no ens podrà donar.
Aquest món de la lírica, de l'òpera, peca una mica de divisme o és un clixé?
Una mica de cada. És un clixé, i és cert, però també és cert que el divisme existeix i que a sobre és el que més ensenyem, no? El que més permetem que es vegi des de fora. En realitat, una mica la idea de lírica és aquesta, no? Agafar doncs, cantants que es dediquen al món de la lírica, que estan començant en les seves carreres, però que ja estan, doncs, que han trepitjat teatres importants, però que estan en l'inici de les seves carreres, i ensenyar-los al món, no, al públic, d'una manera desenfadada, sentats en una butaqueta, roba d'esport, i xerrar una miqueta des de la vida, des de les seves experiències, des de l'amor, des d'una vessant molt més directa, molt més col·loquial, per entendre que el món de la lírica està ple de persones joves que tenen vides de persones joves, no? Els cantants no estan tancats tot el dia al costat del piano vocalitzant, no? Ells tenen vida, i en aquesta vida doncs tenen objectius i tenen sentiments, i una mica pretenem això, que els veiem d'una forma més real, menys elitista, menys apoltronada.
Per tant, busques aquest públic jove que costa que vagi al teatre, escoltar una òpera, i al mateix temps mostres tots aquests cantants que comencen, que fan els seus primers passos en aquest món. De jove a jove.
Exactament. És aquesta la idea, no? És la idea de pensar en un cantant d'òpera i que no es pensi doncs, en un senyor gras i més aviat vell, sí. que parla molt fort, no? I, de fet, és justament això que acabes de dir. Aquesta idea de poder parlar tu a tu, tant jo amb l'entrevistat o entrevistada, com jo i l'entrevistada amb el públic que esperem que el rebi, no? Que en aquest cas, públic molt general, però sí que és cert que en especial doncs, als joves, que els puguem arribar de tu a tu.
En aquest de tu a tu, que ens diu el Jordi Clos, que busca a Líriques, un cop rodats aquests primers capítols, les protagonistes, les cantants que hi han participat, hi han dit la seva i han quedat molt satisfetes. Escolteu.
Hola, soy Elena. Y me hizo mucha ilusión ver nacer este proyecto de mano del Jordi y de todo el equipo que ahí estaban y que también me han recibido. Me ha parecido una idea bastante fresca, no sé, interesante, sobre todo porque también y las preguntas como que se acercaban un poco más a lo personal. Y claro, normalmente la gente, el público nos conoce ahí en el escenario, distantes, en ropa de concierto. Y en este caso, la informalidad y el tipo de preguntas, ¿no? Que se acerca un poco más a la persona, me han parecido, no sé, divertidas y bonitas. Y me parece un proyecto bastante interesante para dar a conocer al intérprete.
Soc la soprano Ximena Agurto. La entrevista va ser molt, molt guapa, ho vaig disfrutar, vaig gaudir molt, sobretot que van ser preguntes que no m'hagués imaginat mai que em farien, com amb quin personatge d'home em quedaria a la meva vida després de tantes òperes que he fet, i fins i tot una broma que ens hi va fer el Jordi de donar-nos una partitura en do tercera, a veure si podíem llegir així a vista.
Jordi, quin format té el vídeo podcast? Has parlat d'entrevista, però em sembla que també hi ha un repte final. Quin disseny li has donat?
Mira, són 20 preguntes, quasi bé tipus T, són 20 preguntes ràpides, que òbviament no acaben sent tan ràpides, eh? Hi ha algunes preguntes que requereixen una mica més d'explicació, però la idea és això, són 20 preguntes rapidetes, i al final acaba amb un... Bueno, el repte bàsicament consisteix en que jo els entrego una lletra d'ària d'òpera, però amb el text modificat. O sigui, una lletra modificada d'alguna de les àries que elles doncs, canten sovint, no? Els cantants sempre tenen no només un rol preferit, sinó que això és típic, doncs, que les sopranos cantin tal, que les mezzos aquella àrea segur que l'han cantat, etcètera, etcètera. Uh-huh. I el que faig, bàsicament, és reescriure un fragment de la lletra i fer-los cantar. Llavors, elles ho canten durant l'entrevista, ho canten amb suport digital, els hi donem doncs, el to perquè sàpiguen a quin to cantar, i després, en postproducció, l'Alicia Dolfi, que és la pianista i la repertorista de Líriques, les acompanya al piano. Bueno, pel mig hi ha alguna petita proveta, sí, però res, són coses molt, molt disteses que no acabarem de destapar. Uh-huh. Però sí, la idea una mica és això, no? veure les i els cantants de forma fresca, dinàmica, algunes preguntes més de caire personal, a nivell de la professió, hores d'estudi, etcètera, etcètera. Algunes més encarades doncs, als rols en si de l'òpera, com els treballen, què els ha agradat, etcètera, etcètera.
Parles d'elles tota l'estona. Les primeres protagonistes són dones, totes?
Sí, les tres primeres protagonistes són la Elena Resorresau, la Ximena Gurto i la Mercedes Gancedo, a les que no puc dir el seu nom sense donar-los les gràcies d'una forma eterna, perquè de veritat, us podeu imaginar lo senzill que ha sigut contactar amb elles. Jo a l'Elena sé que la coneixia, De fet, ens coneixem de fa molt de temps i, per tant, sabia que era algú que ràpidament em diria que sí, però tant la Ximena com la Mercedes són persones que jo no coneixia i que, com us deia, estan començant les seves carreres, però que tenen compromisos importants, tenen rols al Gran Teatre del Liceu, són gent que estan treballant a un nivell professional i que, per tant, que accedissin a les entrevistes amb una naturalitat increïble i amb unes ganes genials, és una cosa que no els podré acabar d'agrair mai, francament.
Quan teniu previst llançar Líriques, començar a penjar aquests primers capítols?
Si tot va bé, el 28 de febrer hi ha l'acte de presentació de Líriques, és un acte que es farà al Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, el MEAM, on bé, una miqueta farem presentació en societat, també perquè forma part de les recompenses que tenim en Albert Camus, en la campanya de finançament. Alguna de les recompenses és doncs, poder assistir a aquest acte i bàsicament farem presentació del projecte, vindran la Ximena i la Helena a cantar-nos alguna ària en directe, la Mercedes no hi podrà ser perquè té compromisos fora i no estarà a Barcelona, i a aquell dia serà el dia que estrenarem el primer capítol de Líriques. Des de llavors es penjarà a YouTube, i des del 28, cada 15 dies, penjarem un nou capítol. Esperem que fins a arribar a aquests 10, que seran la primera temporada, després de veure què més passa.
I a banda de Líriques, que t'ha tingut molt ocupat, continua encara molt aturat el sector. Ens parlaves d'aquest espectacle Papageno i companyia. Heu pogut tornar a fer bolos?
Doncs mira, sí, n'hem pogut recuperar alguns perquè tenim la sort que això és una producció de Caixa Fòrum, per tant, a nivell d'infraestructura, a nivell de pressupostos inclús, és una funció molt potent, i sí, hem pogut recuperar algunes de les funcions, sobretot per les vessants familiars. Normalment aquest espectacle donava voltes durant 15 dies o així a cada ciutat, i el que es feia doncs, és que durant la setmana fas funcions escolars i venen els grups de les escoles i els caps de setmana fas funcions familiars, el mateix, però per, diguem, a nivell particular, no? Poden venir les famílies sense necessitat de venir organitzats per l'escola. D'aquests, en moltes ocasions, hem pogut aconseguir fer aquestes funcions familiars en cap de setmana. O sigui que sí, que poc o molt han anat fent algunes coses. Malgrat tot, sí que és cert que en aquest sentit cal remarcar-ho, no? Venim de... O sigui, Caixa Fòrum té una infraestructura i unes possibilitats que en moltíssimes altres sales, potser més petites, amb menys recursos, etc., no han pogut tenir, no? I, per tant, hi ha molts espais que obrir el 30% o el 50% vol dir pràcticament que no puguin obrir, que no els hi surti a compte, no?
Clar.
Llavors, estem tenint sort en aquest aspecte, però entenc que encara ens falta molta sort a nosaltres i a molts altres companys encara més.
Jordi, ens agrada acabar aquestes converses amb música. Què t'agradaria escoltar? Què ens demanes?
Doncs mira, ara us diria això, un àrea que estic preparant per un dels propers concerts, que és Per me junto, de l'òpera Don Carlo de Verdi. És una àrea molt, molt, molt bonica i acaba amb la mort de l'intèrpret. Per tant, és com el súmum del dramatisme operístic.
Jordi Clos, ens ha agradat molt conversar amb tu aquesta estona. Gràcies per ser a l'entrevista dels divendres, al Penedès en Xarxa, i molta sort amb aquests projectes que mica a mica van sorgint.
Moltíssimes gràcies a vosaltres un cop més per donar-nos l'oportunitat de difondre aquest projecte i bé, esperem poder tornar a estar aquí en qualsevol altra ocasió. Moltíssimes gràcies.
I tant que sí, fins aviat. imponent aquest Permigiunto de l'òpera Don Carlo de Verdi que ens ha proposat el Jordi Clos per acabar aquesta conversa que hem mantingut avui. Una molt bona manera de tancar el programa aquest divendres i d'acomiadar setmana també. Gràcies per ser-hi. Bon cap de setmana i ens retrobem dilluns de 9 a 12. Adéu-siau.